Ràdio Estel.
Salutacions, amics i amigues del campanar, mentre sonen les campanes que ens anuncien que aquest diumenge, 9 de juny de 2013, s'escau el desè diumenge del temps ordinari, anomenat també de durant l'any. Així doncs, aquí estem, disposats a compartir aquest temps de ràdio amb tots vostès. Recordin que el campanar és el resultat de la col·laboració entre aquesta emissora i el Departament Diocesà per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona. Com sempre, arribarà fins als seus receptors mitjançant en Santi Grimau, responsable de la part tècnica, i de Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. Com hem dit abans, aquest diumenge és el desè del temps ordinari dintre del cicle C. L'Evangeli és segons Sant Lluc, concretament el capítol 7è, versets de l'11 al 17. Escoltem la dramatització de la perícope a càrrec de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Després Jesús se n'anà en un poble anomenat Naïm. L'acompanyaven els seus deixebles i molta gent. Quan s'acostava a l'entrada del poble, duien a enterrar un mort, fill únic d'una dona que era viuda. Molta gent del poble acompanyava la mare. Així que el senyor la va veure, se'n va compadir i li digué:
no ploris.
Després s'acostà al fèretre i el va tocar. Els qui el portaven s'aturaren. Ell digué:
jove, aixeca't.
El mort va incorporar-se i començar a parlar. I Jesús el va donar a la seva mare. Tothom va quedar esglaiat i glorificaven Déu dient:
un gran profeta ha sorgit entre nosaltres.
I també:
Déu ha visitat el seu poble.
L'anomenada de Jesús s'escampà per tot el país dels jueus i per totes les regions veïnes.
I després d'haver escoltat aquest fragment de l'Evangeli, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater. Hola, Montse. I al president de l'Associació Bíblica de Catalunya, mossèn Joan Magí. Tots dos els oferiran el comentari a les lectures de la missa dominical.
El dia 9 de juny és el diumenge desè de durant l'any. Jesús de Natzaret va passar fent el bé. Cada diumenge sentim i recordem paraules i accions que ens ajuden a encertar la vida en el moment actual de les nostres celebracions de fe. Mossèn Joan Magí, què ens pot dir sobre això?
La gràcia que transforma el nostre cor es presenta en les accions de Jesús i veiem com porta a la pràctica de la seva encarnació tot el camí que, com a paraula, ja havia obert en els patriarques, profetes, famílies i persones de tots els temps del poble de Déu.
Ara ens parla Valença de les nostres veus i dels nostres gestos sacramentals. Quan les nostres reunions de fe busquen el veritable sentit del fet que tenim entre mans, sobretot a la nostra reunió del diumenge.
El papa Benet XVI ens diu: el sínode dels bisbes, afrontant el tema del valor de la litúrgia per a la comprensió de la paraula de Déu, ha volgut també subratllar la relació entre la Sagrada Escriptura i l'acció sacramental. És més convenient que mai aprofundir la relació entre paraula i sagrament, tant en l'acció pastoral de l'Església com en la investigació teològica. Certament, la litúrgia de la paraula és un element decisiu en la celebració de cada sacrament de l'Església. Però, en la pràctica pastoral, els fidels no sempre són conscients d'aquesta unió ni capten la unitat entre el gest i la paraula. Correspon als sacerdots i als diaques, sobretot quan administren els sagraments, posar en relleu la unitat que formen paraula i sagrament en el ministeri de l'Església.
La gràcia que transforma. Com es presenta en nosaltres la primera lectura?
El primer llibre dels Reis ens presenta la resurrecció d'un noi. La mare del noi acollia el profeta Elies i el profeta valorà la família de la dona mostrant la seva amistat amb Déu, autor de la vida. La dona entengué aquesta comunió. Val la pena meditar i aplicar-nos les seves paraules. Ara sé de cert que ets un home de Déu i que són del Senyor les paraules que anuncies.
I la segona lectura?
En la carta als Gàlates queda clar que la bona nova només pot venir de Déu. El Senyor la fa arribar per la nostra boca i els nostres gestos. Cal que busquem sempre la revelació de Jesucrist per a compartir-la. La gràcia que transforma, comunicada per la paraula, porta el perdó. Quan un home és prou sincer en la seva escolta, la gràcia té prou força per a transformar fins i tot el perseguidor de l'Església de Jesucrist.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Lluc trobem la mateixa força vivificadora que en la primera lectura. No ens pot estranyar perquè l'acció ve de la mateixa paraula. La qui va actuar en el profeta Elias és la mateixa que actua en Jesús, i més directament, més segura, més propera a nosaltres. L'atenció de Jesús als necessitats ens empenya a treballar per eixugar totes les llàgrimes i convertir-les en alegria familiar i per a tot el poble.
Abans, dues expressions de l'Evangeli ens han cridat poderosament l'atenció. Primera, aquella delicada frase de Lluc, que és elegant i fi com ell sol, i el va lliurar a la seva mare. Segona, l'exclamació joiosa de la torba. Déu ha visitat el seu poble. Cadascuna d'elles ens inspira un pensament molt apropiat a la nostra situació actual. Ha abandonat Déu el món? És que ja no el visita? Hem d'esperar que vinguin altres, ja que ell no és digne tornar? És que ens té oblidats per sempre? Totes aquestes preguntes estan de més per als que tenim fe i vivim de la fe. Déu està sempre amb nosaltres, perquè Déu és aquí. Però són molts els pessimistes, els que dubten, els que dubtem, vaja, els que neguen la presència de Déu en el món. No endevinen, no endevinem a Jesucrist, que de mil maneres fa patent Déu al món? I ara disposem-nos a escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe. Ens parla de les esglésies d'Orient.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu nos guard. Enmarcat en la sèrie d'articles que he dedicat als ensenyaments del Concili Vaticà II, desitjo parlar avui de les esglésies orientals a les quals va dedicar el decret Orientalium Ecclesiarum, tan important per entendre la unitat de l'única església de Crist que és compatible amb la rica diversitat de les esglésies locals. En aquest cas em refereixo a l'església catòlica que s'assenta a l'est d'Europa i a l'Orient Mitjà, moltes vegades en minoria, en un ambient format majoritàriament per l'església ortodoxa o pel credo musulmà. És una església de molt antiga arrel apostòlica, tant com la llatina, que ha estat objecte de persecucions cruels fins a èpoques recents, sobretot sota la dictadura comunista. Molts dels seus ministres i fidels van viure aquestes dures condicions d'existència que en ocasions van desembocar en el martiri. He tingut ocasió de conèixer aquestes comunitats tan estimades en els meus viatges a l'est europeu, sobretot a Turquia, i la impressió que he tingut, com la de totes les persones que formaven els pelegrinatges, ha estat de profunda admiració. Han conservat la fe i l'han transmès d'unes generacions a les altres seguint l'exemple dels primers cristians que també es van haver d'enfrontar a les contradiccions més dures. Com a successor de Sant Fructuós, que en el seu martiri va abraçar tota l'Església des d'Orient fins a Occident, en comú veure com els fidels d'aquests països són conscients que el seu testimoni expressat des de la minoria és com el gra de mostassa, petit però decisiu per al sorgiment d'un gran arbre en el qual es puguin aixoplugar els creients en Jesucrist. Per si calia, la intenció del decret conciliar va voler deixar clar que la unitat no és el mateix que la homogeneïtat i que aquestes comunitats orientals fan bé de salvaguardar els seus ritus, les seves litúrgies, les seves cerimònies i les seves formes organitzatives com els patriarcats. Coneixem poc, però valorem molt la riquesa de les tradicions armènia, bizantina, ucraïnesa, sirono, antioquena i altres. No han de renunciar a res en la seva manera d'expressar la fe, encara que sempre units a tota l'Església Universal presidida pel Papa, el bisbe de Roma, segons el títol que el Papa francès li agrada utilitzar, que és qui presideix a tots en el servei i la caritat. En alguns casos, fruit d'aquells danys d'aïllament i de separació física, serà necessari el retorn a algunes pràctiques sacramentals menys valorades, com passa també a l'Església a Occident. L'Església de Pere, d'Andreu, de Pau, és la mateixa Església de Jesucrist. El seu fundador, que es mantindrà fins a la fi dels temps amb l'assistència de l'Esperit Sant. Hem de pregar per aquestes comunitats germanes nostres en la fe que el Concili va voler tenir especialment presents. Se m'acut que Joan XXIII estaria particularment il·lusionat amb aquest text conciliar dirigit a unes esglésies que ell va conèixer bé en els seus temps diplomàtics a Bulgària i a Turquia. A ell podem encomanar-los tots. Adéu-siau.
Abans parlàvem de si no endevinem a Jesucrist, que de mil maneres fa patent a Déu. Per exemple, no ens diu res un papa vicari de Crist que parla a tot el món mostrant-nos Crist, la seva paraula, el seu missatge, el seu consol, el seu perdó, la seva alegria, la seva esperança? No s'endevina en ell una visita del Senyor? Gràcies al nostre acord amb la Ràdio Vaticana, podem oferir-vos-hi el pensament del Papa.
Pecadores, corruptos y santos. El Papa Francisco centró en este trinomio su homilía de la misa de esta mañana en la casa de Santa Marta. El Papa subrayó que los corruptos hacen mucho mal a la Iglesia porque son adoradores de sí mismos. Los santos, en cambio, le hacen tanto bien. Son luz en la Iglesia. En la misa, concelebrada con el cardenal Angelo Amato, participó un grupo de sacerdotes y colaboradores de la Congregación para las Causas de los Santos y un grupo de gentiluomini, caballeros de su santidad. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos convertirnos en dueños de la viña? El Papa desarrolló su homilía partiendo del Evangelio del día sobre la parábola de los viñadores malos, para reflexionar sobre tres modelos de cristianos en la Iglesia: los pecadores, los corruptos y los santos. El pontífice observó que no es necesario hablar mucho de los pecadores, porque todos lo somos. Nos conocemos desde dentro, continuó, y sabemos qué cosa es un pecador. Y si alguno de nosotros no se siente pecador, que vaya a ver al médico espiritual, porque algo no funciona. La parábola nos habla de otra figura, de aquellos que quieren adueñarse de la viña y han perdido la relación con el dueño de la viña. Un dueño que nos ha llamado con amor, nos custodia y que también nos da la libertad. Estas personas se han sentido fuertes, se han sentido autónomas de Dios.
Questi pian pianino sono scivolati su quella autonomia, l'autonomia nel rapporto con Dio. Noi non abbiamo bisogno di quel padrone.
Estos lentamente se han resbalado sobre aquella autonomía, la autonomía en la relación con Dios. Nosotros no tenemos necesidad de aquel dueño que no venga a molestarnos. Y nosotros vamos adelante así. Estos son los corruptos, aquellos que eran pecadores como todos nosotros, pero que han dado un paso adelante, como si se hubieran consolidado en el pecado. No tienen necesidad de Dios. Pero esto solo aparentemente, porque en su código genético está impresa esta relación con Dios. Y como no la pueden negar, se hacen un Dios especial. Son Dios ellos mismos. Son los corruptos.
Loro stessi sono il proprio Dio. Son i corrotti.
Esto, agregó el Papa, es también un peligro para nosotros. En las comunidades cristianas, observó, los corruptos piensan solo al propio grupo. Bueno, es uno de los nuestros, piensan, pero en realidad son ellos para sí mismos.
Giuda ha incominciato da peccatore avaro e finito nella corruzione. È una strada pericolosa, la strada dell'autonomia.
Judas empezó. De pecador a avaro terminó en la corrupción. El camino de la autonomía es un camino peligroso. Los corruptos son grandes desmemoriados. Han olvidado este amor con el cual el Señor ha plantado la viña. Los ha hecho a ellos. Han cortado la relación con este amor y ellos se convierten en adoradores de sí mismos. ¿Cuánto daño han causado los corruptos en las comunidades cristianas? Que el Señor nos libre de resbalar en este camino de la corrupción.
Ci liberi di scivolare su questa strada della corruzione.
El obispo de Roma se refirió a los santos recordando que hoy se cumplen 50 años de la muerte del Papa Juan XXIII, modelo de santidad. En el Evangelio de hoy observó, los santos son aquellos que van a cobrar el alquiler de la viña. Ellos saben qué cosa les espera, pero deben hacerlo y hacen su deber.
I santi, quelli che obbediscono il Signore, quelli che adorano il Signore, quelli che non hanno perso la memoria dell'amore, con el cual el Señor ha fatto la viña, y santi en la Chiesa.
Los santos, aquellos que obedecen al Señor, aquellos que adoran al Señor, aquellos que no han perdido la memoria del amor, con el cual el Señor ha plantado la viña. Los santos en la Iglesia. Y así como los corruptos hacen tanto daño a la Iglesia, los santos le hacen tanto bien. El apóstol Juan dice que los corruptos son el anticristo, que están en medio de nosotros, pero que no son parte de nosotros. La palabra de Dios nos habla de los santos como de luz, aquellos que estarán ante el trono de Dios en adoración. Pidamos hoy al Señor la gracia de sentirnos pecadores, pero verdaderos pecadores, no pecadores en general, sino pecadores por esto, esto y esto, concretos, con lo concreto del pecado. La gracia de no convertirnos en corruptos. Pecadores sí, corruptos no. Y la gracia de ir por el camino de la santidad.
Pecadores sí, corrotti no. Es la gracia de andar sulla strada de la santidad. Così sì.
El senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol Balcells i el capítol de la catedral conviden tothom a participar a la benedicció del nou orgue de la catedral tarragonina el proper dissabte, dia 15 de juny, a les 11 del matí. L'acte comptarà amb intervencions musicals de monsenyor Valentí Miserax, president emèrit de l'Institut de Música Sacra de Roma. I l'endemà, diumenge 16 de juny, a les 6 de la tarda tindrà lloc el concert inaugural del nou orgue a càrrec del professor holandès Wim Dieffenhorst. Cal recordar que l'acompanyament musical de la litúrgia amb l'orgue a la catedral de Tarragona és una tradició molt antiga. El necrològi de la Seu, per exemple, recorda que el 15 de juliol de l'any 1164 moria mossèn Lluc, Magnus Organista, un dels primers canonges, i aquest acompanyament s'ha mantingut fins a l'actualitat. Amb l'arribada de les primeres peces del nou orgue a la catedral, el dia 6 de maig de l'any passat, és a dir, del 2012, començava el compte enrere per l'estrena d'aquest instrument que compta amb segles d'història i tradició musical al servei de l'Església Diocesana i de la societat. Recordem, el dia 15 de juny, a les 11 del matí, i el dia 16 de juny a les 6 de la tarda, benedicció i primer concert, respectivament, tot a la nostra catedral. L'Església es manté per la presència del Senyor. No veiem Jesucrist amb els ulls de la carn, però l'endevinem contínuament amb els ulls de la fe. Sense aquesta presència de Jesucrist i sense aquesta fe nostra, no es concep la vivència i la supervivència de l'Església. I a propòsit de supervivència, el Sant Pare, en una de les seves intervencions d'aquesta setmana, ens parlava de guerra i de pau, amb la mirada fixa als esdeveniments de l'Orient Mitjà, dels que en són especialment víctimes els cristians d'aquella regió, objectiu d'aquesta follia suïcida del món occidental que s'entesta en recolzar el terrorisme salafista, patrocinat per l'Aràbia Saudita i Qatar, i enderrocar l'únic recolzament que tenen els cristians en aquella zona convulsa. Escoltem, doncs, la paraula del Papa Francesc, enregistrada i traduïda per la Ràdio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle, sempre viva e sofferta è la mia preoccupazione per il persistere del conflitto che ormai da più in due anni infiamma la Siria e colpisce specialmente la popolazione interme che aspira ad una pace nella giustizia e nella comprensione.
Queridos hermanos y hermanas, mi preocupación sigue siendo viva y sufrida por la persistencia del conflicto que desde hace más de dos años inflama Siria y golpea en especial a la población inerme que aspira a una paz en la justicia y en el entendimiento. Esta atormentada situación de guerra conlleva consecuencias trágicas: muerte, destrucción, ingentes daños económicos y ambientales, así como el flagelo de los secuestros de personas.
Come anche la piaga dei sequestri di persone. Nel deplorare questi fatti, desidero assicurare la mia preghiera e la mia solidarietà per le persone rapite.
Al deplorar estos hechos, deseo asegurar mi oración y mi solidaridad por los secuestrados y sus familiares, y hago un llamamiento a la humanidad de los secuestradores por la liberación de las víctimas. Recemos siempre por nuestra amada Siria.
Preghiamo sempre per nuestra amata Siria. Nel mondo. Nel mondo. Ci sono tante situazioni di conflitto, ma ci sono anche tanti segni di speranza. Vorrei incoraggiare i recenti passi compiuti in vari paesi dell'America Latina verso la riconciliazione e la pace.
En el mundo hay tantas situaciones de conflicto, pero también hay tantos signos de esperanza. Quisiera alentar los recientes pasos cumplidos en varios países de América Latina hacia la reconciliación y la paz. Acompañémoslos con nuestra oración.
Acompañámosli con la nuestra preghiera. Esta mañana he celebrado la Santa Mesa con alcuni militari e con i parenti di alcuni caduti nelle missioni di pace che cercano di promuovere.
Esta mañana celebré la Santa Misa con algunos militares y con los parientes de algunos caídos en las misiones de paz que buscan promover la reconciliación en países en los que se derrama todavía tanta sangre fraterna en guerras que son siempre una locura. Todo se pierde con la guerra. Todo se gana con la paz. Pido una oración por los caídos, los heridos y sus familiares. Recemos juntos ahora, en silencio, en nuestro corazón. Todos juntos una oración por los caídos, los heridos y sus familiares. En silencio.
Facciamo insieme, adesso, in silenzio, del nostro cuore, tutti insieme, una preghiera per i caduti, i feriti e i loro familiari. In silenzio.
Com deia el Sant Pare, amb la guerra tothom hi perd. I gairebé tothom hi perd amb la crisi econòmica, si més no els més desafavorits. Aquesta crisi econòmica serà llarga i dura, no ens hem d'enganyar. Ningú sap molt bé com anirà reaccionant la societat, però també és possible que vagi creixent la solidaritat. Enmig de la crisi, també les nostres comunitats cristianes poden créixer en amor fratern. És també el moment de recuperar la força humanitzadora que conté l'Eucaristia quan és viscuda com una experiència d'amor confessat i compartit. La trobada dels cristians, reunits cada diumenge al voltant de Jesús, ha d'esdevenir un lloc de conscienciació i d'impuls de solidaritat pràctica. I al voltant d'aquest tema disposem-nos a saludar novament a la nostra companya Montse Sabater, qui ens introdueix al comentari sobre temes socials que cada setmana ens ofereix mossèn Ricard Cabré.
Mossèn Ricard Cabré, econòmicament vol dir que anem bé? Què ho fa que cada vegada les coses funcionin pitjor? Hi ha més gana i més rebel·lia en el cor de l'home.
Penso que ja és hora que es diguin les coses pel seu nom. El capitalisme, tal com funciona, està fracassant. Fins ara no ha estat capaç de resoldre el problema de l'home. Tot el contrari. L'està ensorrant cada vegada més. El sistema ens ha presentat el guany com la meta i l'ideal assolir, comprar, tenir, posseir, engreixar el compte corrent. Si acceptéssim que aquesta és la meta fonamental de l'home, hauríem de reconèixer que el sistema s'està fent a si mateix l'arikiri. S'està autodestruint per si sol. Ells mateixos han demostrat abastament, no sols amb la crisi, sinó ja abans de la crisi, que aquesta meta és inassequible per tota la humanitat. Per tant, es tracta d'un engany. En el fons, es tracta de que uns quants s'enriqueixin a costa de la gran majoria. Mentre les premisses siguin el guany per damunt de tot i la competència, el nostre món no té solució. Sabem molt bé que aquesta no pot ser la meta de l'home, però ja que ens l'han volgut presentar com a tal, hem de reconèixer que com a sistema està fracassant estrepitosament. Si la meta és el guany, qui són els que guanyen avui? Retallades a tort i a dret, reduccions de plantilla, reducció de sous, sobretot els més baixos. Si la meta és aquesta, anem galdosos. Aleshores cal reconèixer que el sistema deu ser bo per uns quants, però fatal per a tots aquells que s'han quedat a l'atur o que han de viure d'un sou que no arriba per a res. Econòmicament, que era l'única manera que es podia salvar el sistema, ha estat un desastre. Ens han obert la set i ens ha deixat sense aigua. Quan ja havien aconseguit de convertir-nos en màquines, ara resulta que la màquina no funciona. La remora en contra del sistema es fa cada vegada més forta. No cal tenir massa seny per reconèixer que no anem bé. Els béns que, segons la doctrina social de l'Església, haurien de ser per a tots, s'han acumulat en poques mans i la fam fa sentir el seu esperó arreu de la terra. El ric va caient en l'esclavitud del diner i el pobre en l'esclavitud de la misèria. Ni la cobdícia ni la misèria ajuden a la construcció d'un món nou. El sistema ha creat un món individualista en el que cadascú s'espavila com pot i el que més pot més guanya i el que no es mor de fam. Per altra banda, segons el sistema, la política no hauria d'intervenir per res. El mercat es regulava per ell mateix i a l'hora de les castanyes sort n'han tingut de l'Estat.
I aquesta és l'única raó per la que considera que el sistema ha fracassat?
No, n'hi ha d'altres raons molt més sòlides i més profundes. I està en la filosofia del sistema, és corrosiva, injusta i inhumana. L'home no és només un cos a alimentar. Té una dignitat que està molt per damunt de les coses. El guany no pot ser la meta de l'home. Posar l'economia com a centre de la vida d'un poble equival a matar aquest poble. L'home no es mesura per la butxaca. Hi ha altres valors molt més importants que defineixen l'essència de l'home. El seny, la llibertat, el sentit de responsabilitat, l'equilibri i la pau interior, la solidaritat, l'estètica, l'honradesa, l'alegria. Quan tots aquests valors queden preterits o ofegats per l'afany de posseir, la personalitat queda anorreada. És fàcil adonar-nos que una situació així és injusta i que correspon als polítics de tot el món d'encetar camins nous. Els cristians hem de ser crítics davant aquesta situació, i no sols crítics, sinó també lluitadors, per transformar les estructures de pecat que ofeguen el present i el futur de la humanitat en estructures d'amor i de solidaritat universals. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins a la propera setmana, si a Déu plau.
I això és tot per avui. Amics i amigues del Campanar, feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.